L'esport al nostre poble. Amb Francesc Callau.
Molt bona tarda i benvinguts a l'esport al nostre poble. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, encetant aquest espai esportiu a la Cala Ràdio. Avui parlarem de futbol, parlarem d'aquest empat que es va produir ahir a la tarda entre el Perelló i l'Ametlla de Mar a la tercera catalana. Un empat a zero que pràcticament no val a ningú, però que deixa encara els dos equips amb opcions a poder jugar la promoció d'ascens. Queden tres partits i molt en joc, sobretot després d'analitzar el calendari que queda als cinc equips implicats. Per tant, repassarem aquest empat a zero, parlarem amb l'entrenador Marc Vilabrú perquè ens expliqui o ens doni la seva versió de com va veure el partit i aquesta situació de la Cala. Avui, a l'esport al nostre poble. El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar jugava ahir diumenge a la tarda en un horari poc habitual, les 7 i quart, al camp de la Vinyeta del Perelló. Els caleros tenien davant seu el repte de poder assolir la victòria i d'aquesta manera pues, aprofitar els enfrontaments directes perquè bueno, es pogués ubicar en una posició més privilegiada que la que compta ara i sobretot no deixar escapar el Flitch, un equip que a hores d'ara està a 4 punts de l'equip calero i que abans de començar el partit, doncs, bueno, si es preveia victòria o si s'hagués produït la victòria, s'hagués situat en un punt amb la qual cosa els caleros haguessin tingut a la seva mà el fet de poder jugar o no aquesta promoció, ja que el pròxim rival de la Cala és el Flitch. El partit va crear moltíssima expectació, sobretot després de veure que els dos equips arribaven empatats a punts, la Cala i el Perelló. La Cala de més a menys, el Perelló de menys a més, i al final en dinàmiques totalment diferents s'enfrontaven en un duel que la victòria o la derrota haguessin pogut marcar el futur proper dels dos equips. Empat a zero, un partit amb molt de respecte, sobretot al començament per part dels dos, ocasions per part dels dos, la més clara després d'un xut de Ligors que l'Oriol desvia amb la punta del peu al pal de la porteria perellonenca, i perill, sobretot a pilota parada dels perellonencs, cada falta, cada corne, pues era una situació de perill que, val a dir, que salvant l'excepció dels primers minuts en un cop de cap pues, a boca de canó, pràcticament a la mateixa ratlla de gol que la pilota o el cop de cap dels perellonencs va ser rematada a terra i va ser pues, segurament l'ocasió més clara que van tenir. Seriosos en defensa, tots dos equips. Els perellonencs van donar poques opcions a la primera part, però sí que és veritat que a la segona, en un parell de contres, els caleros pues, no van saber solucionar amb tranquil·litat les opcions que els donava la superioritat numèrica en aquestes contres, amb la qual cosa pues, el marcador es va quedar a zero. Una segona part on va aparèixer que l'Ametlla volia més, on l'Ametlla buscava més la victòria que no pas el Perelló, però en definitiva un partit molt igualat, un partit on els dos equips van demostrar pues, que són bons equips, que tenen bons jugadors i que al final del partit hagués pogut donar-se qualsevol dels resultats possibles. Al final, empat a zero, els caleros els deixa un mal regust de boca perquè van tenir les ocasions per poder emportar-se al partit, tot i que entenem que va fer falta una mica més per a que es veigués clara la superioritat de l'equip calero. El Perelló també les va tindre i també va ser un equip molt seriós, bueno, de fet, demostrant el perquè està en aquesta posició de la classificació i encara amb opcions d'assolir la promoció d'ascens. Un empat, un punt cada un, que els continua mantenint en la lluita sempre i quan, a tots dos, és a dir, sempre i quan la Mella, la Cala, aconsegueixi guanyar el pròxim diumenge a les 12 del migdia al Flitz, que a hores d'ara pues és el que millor ho té, perquè té 4 punts de diferència sobre els altres 4 equips perseguidors, és a dir, Aldea, Perelló, la Mella i Santa Bàrbara. Un 11 titular a on Bonacci va cobrir l'absència per sanció de Javi Callau, i un Oriol Núñez que en el segon partit que es posava a les ordres de Marc Vilabrú va sortir de titular, pues la veritat que acaparant una part important de l'atenció de la defensa del Perelló i tenint a la primera part aquesta ocasió la més clara de tot el partit. Els resultats que es van produir a la categoria pues fan veure que els Caleros, tot i mantenir aquesta més que negativa ratxa de resultats, pues encara pot mantenir les seves opcions, té a la mà com a mínim jugar-se-les fins a l'últim partit de Lliga, en queden 3. Els resultats, com hem dit, Roquetenc 2, Morola Nova 2, Jesús i Maria B 3, Deltebre 2, Batea 4, Aldeana 3, l'Aldeana es va posar 0-2 en el marcador i el Batea va anar remuntant, es va posar per davant 3-2, va empatar l'Aldeana i posteriorment pues el Batea en els últims minuts aconseguia el 4-3. El Flitz no va tindre gaires dificultats per imposar-se 2-0 en un Ginestà que ja està descendit. L'Escobé guanyava 2-1 a l'Horta de Sant Joan en el duel entre equips que volen sortir dels llocs de possible descens compensat. Santa Bàrbara 4, Vilalba 2. El Santa Bàrbara en aquesta victòria es tornava a enxufar a la pomada, és a dir, a les opcions. Olímpic Móra d'Ebre 2, la Sénia 3, tot i que pràcticament les seves opcions pues són, encara que matemàtiques encara existeixen, però són nul·les, la Sénia continua donant una molt bona imatge i a la vegada pues confirmant que està tenint una segona volta espectacular en aquest campionat. Corbera d'Ebre 6, Campredó 2 i, com hem dit, Perelló 0, la Mella de Mar 0. Com està la classificació? Pues bueno, com ja saben, el Batea és campió i nou equip i puja directament matemàticament des de la setmana passada amb la seva, tot i la seva derrota, pues va aconseguir l'ascens i el campionat. I segon és el Flitz amb 58 punts. A 4 punts de diferència, 4 equips. Perelló, Aldeana, Santa Bàrbara i la Mella de Mar, que és a la 6a posició de la classificació. La Sénia s'ha posat 7è amb 51 punts. L'Olímpic, estem parlant de 7 punts de diferència sobre el segon, quan n'hi queden 9 per disputar, per tant, complicat ho tingui la Sénia, encara que evidentment que matemàticament podria ser, però hauria d'esperar pues això, que sigués un desastre en els 5 equips capdavanters. Per tant, acotaríem aquestes possibilitats en 5 equips: Flitz amb 58, Perelló, l'Aldeana, Santa Bàrbara i la Mella de Mar amb 54, i a partir d'aquí hi ha pues, bueno, que possiblement la Sénia, Olímpic Móra d'Ebre, Roquetenc i Corbera juguen contra equips que s'ho juguen tot i poden arribar a ser jutges, però ja no es juguen res. Amb 51 punts la Sénia, 49 l'Olímpic Móra d'Ebre, el Roquetenc 48, el Corbera d'Ebre 46 i el Vilalba 44. I a partir d'aquí correm-hi tots, perquè a més dels 3 equips que baixen de categoria habitualment, en poden baixar fins a 2 o 3 més, donats els descensos de primera i segona catalana. El Jesús i Maria, penseu que és 12 amb 41 punts, l'Escobé és 13 amb 40, el Móra la Nova 14 amb 38, l'Horta de Sant Joan 15 amb 34 i el Deltebre 16 amb 32. El 17 i el 18 són Ginestà i Campredó amb 10 i 6 punts, que ja fa temps, ja fa moltes jornades que ja saben que el descens és inevitable i matemàticament ja estan descendits. Hem parlat amb Marc Vilabrú, entrenador de l'equip. Marc Vilabrú, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, no va poder ser, empat a 0 davant del Perelló, un resultat que no valia per a ningú, no? Per a cap dels dos equips.
Bueno, el resultat evidentment no és bo de cara a les aspiracions i a l'objectiu de poder assolir la plaça de promoció d'ascens, però sí que és bo pel rival que teníem davant, per la dinàmica de resultats que havíem encadenat darrerament, i per la imatge que crec que va donar l'equip en tot moment del partit, disputant-lo a una gran plantilla, amb jugadors contrastats, i penso que amb tothom del poble vam donar la cara i vam estar a punt d'aconseguir una victòria que hagués sigut importantíssima.
El partit es pot qualificar de molt igualat, tot i que sí que és veritat que per ocasions possiblement la Cala es mereixia un pèl més. És veritat que a la primera part l'Oriol envia una pilota al pal i que a la segona possiblement es van veure un pèl més de ganes de guanyar a l'equip calero, pot ser que no pas als perellonencs, no?
Home, ells ens van generar molt, molt de perill a pilota parada. Vam cedir nombrosos corners, des del primer moment ells ja van amenaçar molt bé amb el treball d'estratègia i ens van generar moltes dificultats, però crec que, bueno, sobretot la cosa que esmentaves del xut d'Igors i del posterior pal de l'Oriol, pues la veritat és que ens va fer estar molt, molt a prop de poder assolir aquest gol que com va anar el partit, pues, hagués estat decisiu, no? No obstant, res a retreure, l'equip va estar molt sòlid en defensa, treballant tots els jugadors moltíssim, i en atac pues, mos va faltar, penso jo, decidir bé en les contres, decidir bé en algunes superioritats numèriques que vam tenir davant de la seva línia defensiva. Ens va faltar això, ens va faltar en els últims metres decidir bé per a poder tenir una opció clara de remat, però ja et dic, d'allà on veníem, el rival que teníem davant, penso que és un excel·lent partit, un excel·lent resultat, que diu molt d'aquests xavals que amb tothom de la Cala vam plantar cara.
Ells tenen temps de començar en un corne una rematada de cap davant mateix de porta que finalment pues, no entra, que és un cop de cap errat. A la pilota parada, cada vegada que llançaven un corne o cada vegada que llançaven una falta, creaven perill, però possiblement les opcions nostres van ser un pèl més clares en quant el que comentaves, no? A la segona part, en un parell de contres, no vam saber tenir la serenitat de poder triar la millor opció per a definir, no? També?
Sí, bueno, és la dificultat més important del futbol. Al final, els darrers metres, totes les qüestions s'han de decidir molt ràpidament. El rival no et dona temps a pensar i crec que en aquestes situacions pues, potser podríem haver acertat una miqueta més, sobretot en algun 3 contra 2 que es va donar. La veritat és que evidentment el rival és de molt nivell, tenen uns centrals que són en tot moment molt correctes, molt ben posicionats i que actuen molt bé, però bueno, allà vam estar amb tots els jugadors de l'equip sumant. I bé, ara pues, ens fica la difícil tasca de guanyar el segon aquí a casa i intentar esperar que l'Aldea punxi.
Ens va faltar gol en un partit en què, bueno, en què la veritat és que qualsevol dels dos equips hagués pogut endur-se la victòria. Al final es va acabar amb un empat a 0 gols, la qual cosa pues, també defineix aquests argols definits a la feina que es va fer defensiva per part dels dos equips, on les defenses pràcticament no van donar moltes opcions, i un empat a 0 que no sé com dir-ho, és a dir, no grava molt a cap dels dos equips. És a dir, no desqualifica molt a cap dels dos equips, però clar, un punt és poc premi per als dos equips, no?
Sí, però bueno, no ens resulta presumible. El que sí que ens deixava fora qualsevol dels dos era la derrota. La derrota tria qualsevol tipus d'opció. El Perelló encara té que jugar contra el Flix, el Perelló té que jugar contra l'Aldeana, té un calendari difícil, nosaltres també. El Flix té partits difícils fins d'aquí a lo que queda de final de temporada, i s'haurà de jugar, perquè al final queden tres jornades i d'aquestes tres jornades poden passar moltíssimes coses. Hem vist que les dinàmiques dels partits, la gent es deixa punts i a partir d'aquí haurem de veure que ens depara la classificació fins al final de temporada. Ja et dic que tots els equips estem relliscant, tots els equips ens estem deixant molts de punts i veurem com van els marcadors en les darreres tres jornades, però com bé dèiem la setmana passada, no crec que es decideixi fins a la darrera jornada aquesta segona plaça.
En l'equip d'entrada vam veure a Rubén Bonacci, que ocupava el lloc de Javi Callau. Vam veure també a l'Oriol davant ocupant el lloc de un lloc que habitualment ha ocupat Froilán. Què buscaves amb aquests, bueno, Javi Callau evidentment per baixa obligada donades les targetes, però què t'aportaven aquests jugadors a l'objectiu de sumar la victòria?
Bueno, jo sabia que aviam, al final tenien la baixa de Xavi, podien tenir algunes opcions, però vaig optar per aquesta combinació, aquest tàndem entre Robert i Bonacci, tenint en compte que, bueno, Robert em domina molt bé el joc aeri i els dos són ràpids i podien contrarrestar tant el joc de Magí, que va jugar tocat i no ens va generar tants de problemes com ens esperaven, però també les cobertures a les bandes, tenint en compte que el seu jugador fitxat del Jesús Maria és un tio molt ràpid, molt fort, i la veritat és que tant Rubén com Robert van estar impecables durant tot el partit. Crec que com a parella de centrals van funcionar coordinadament, tot i els pocs partits que han jugat junts aquesta temporada. Crec que vam tornar a veure una versió top de l'Héctor i de l'Edgar. Van treballar moltíssim, van anul·lar perfectament les seves pujades per banda. No era gens fàcil perquè el Perelló té jugadors a banda molt desequilibrants en l'1 contra 1 i ràpids a l'espai. I a partir d'aquí una tasca crec que perfecta en defensa del Mosquit, de Sergi Brull, que va estar a tot arreu, que va tallar totes les contres, que era el primer tap a les seves intentades de sortida de pilota. L'Àngel i Pepe van contribuir moltíssim també en tasques defensives, tot i que es van volcar en l'atac i van iniciar el joc i van arribar des de detrás. O sigui, crec que va ser un partit molt complet de tot l'equip, sobretot en defensa, però evidentment que en un camp petit després els espais es fan estrets i ens va costar, no? La figura de l'Oriol per mi ha sigut clau en donar aquests segons que ens permeten rellençar els atacs. Ell és un jugador que és capaç de guardar la pilota, de mantenir la pilota i donar joc als jugadors que arriben des de segones línies, i penso que les bandes ho van interpretar molt bé. Igor va estar excel·lent en l'1 contra 1 buscant fixar, i Jordi també va estar molt, molt participatiu en tot l'equip, tot i que ens va faltar una miqueta arribar en zona d'àrea amb possibilitats de finalitzar. Però per això van fer els canvis. L'Àngel, a la posició de mitja punta, ens va donar aquest pèl d'alçada, aquest punt d'alçada per a guanyar segones jugades i pilotes que poguessin anar altres, tot i que el joc es va desenvolupar per estar bastant per baix. I crec que el partit ens va sortir rodó, exceptuant que no vam marcar.
Al començament, tots dos equips, els primers minuts van ser molt de tanteig, no? Hi havia, vam veure cert respecte, no? Cert a veure què passa, a veure com estem, què és el que ens trobem davant, no?
Sí, és que la derrota no ens servia a ningú. La derrota no ens servia a cap dels dos, i a partir d'aquí crec que era clau per a qualsevol dels dos equips no encaixar primer per temes anímics, sobretot en la nostra part, perquè portàvem moltes jornades encaixant a la primera de canvi, i per altra banda perquè al camp del Perelló, una vegada t'avances al marcador, és molt fàcil que defensant plegats i juntets puguis evitar que l'equip contrari et marqui. No obstant, ho hem intentat de totes, crec que no vam renunciar a l'atac en cap moment, però clar, sempre tenint en compte de que quan atacàvem també estàvem pensant en defensa i així va anar el partit, no? El fet de no vam generar, crec que no recordo moltíssimes ocasions de, en joc, en situació de jugada del Perelló cap a la nostra porteria. Sí que és veritat que van tenir-ne moltíssimes en jugada d'estratègia.
A la segona part es va veure una recerca del gol a través del xut des de fora de l'àrea, Marc. Cosa que a la primera part possiblement no van veure i que és una faceta que l'equip de la Cala no acostuma a utilitzar massa, però sí que van veure en algun moment algun xut de fora de l'àrea buscant sorprendre el porter.
Crec que els tres jugadors de davant i fins i tot Pepe afegint-se des de línia de mitjos ho va intentar des de fora. Penso jo que en alguna de les ocasions potser va ser un pèl precipitat, tenint en compte que és possible que hi hagués alguna altra opció millor. Però, com diem, en aquestes zones del camp hi ha molt poc temps per a decidir i al final, si veus forat, has d'intentar definir a través del xut exterior. Però penso que realment, en les situacions que recordo que es van donar aquests xuts, en alguna d'elles, hi havia possibilitat de fixar i donar algun company que estigués en disposició de poder intentar xutar des d'una posició més propera a porteria i, per tant, amb més possibilitats de transformar. Però bé, ja et dic, crec que l'equip està molt correcte, va sortir les contres arribant per tres carrils per fora i per dins, l'Oriol ens va donar en tot moment aquesta possibilitat d'incorporar jugadors de segona jugada i sabem que en aquests moments de la seva etapa pues la velocitat no és la seva virtut, però tot i així va estar allà en situacions de fins i tot de rebuig per a poder posar el peu i enviar aquella pilota al pal que per centímetres no ens va donar el partit.
Els perellonencs van reclamar un parell de jugades embolicades dins de l'àrea, els caleros, nosaltres vam reclamar unes possibles mans a la segona part a l'àrea perellonenca. Des de la banqueta, com ho vas veure?
Sempre es viu tens perquè, evidentment, crec que en cap de les jugades d'aquestes polèmiques és clara. Per tant, si no és clara per a nosaltres, tampoc ho ha de ser per l'àrbit que li dificulta moltíssim la visió perquè té jugadors pel mig, res a dir, no sé. Jo penso que al final l'àrbit no va estar decisiu en el partit ni per una banda ni per l'altra. Crec que els dos vam fer mèrits potser per a poder marcar més gols dels que vam fer, però al final el marcador és el que és, hem de passar pàgines. Va viure un partit en un ambient excel·lent entre dues aficions, amb un camp ple que ojalà tots els partits de futbol territorial presentessin aquest aspecte amb tot el poble o els dos pobles volcats a assistir a un partit on juguen jugadors del poble i res a dir de l'actuació arbitral que crec que va ser una de les més correctes de tota la temporada.
En tot cas sí que es va poder veure un partit jugat amb molta intensitat, però com tu dius, pues una festa cordial entre aficions, entre jugadors, més enllà dels, bueno, dels més enllà de les situacions habituals d'un partit de futbol, no?
Va haver-hi duresa, va haver-hi intensitat, no crec que ningú afluixés, però evidentment aquesta superrivalitat entre dos pobles veïns de tota la vida es queda al camp. Bueno, amb Narcís ens uneix una excel·lent, una magnífica relació. Crec que les juntes estan molt ben avingudes, tant del Perelló com de la Cala. Entre aficions pues, hi ha enllaços de família i d'amistat de molts anys. I jo penso que és el que hauria de ser cada partit. Hi haurà anys que guanyarà el Perelló, hi haurà anys que guanyarà la Cala, però al final l'esportivitat té que seguir brillant i que tots els derbis siguin així de competitius, de competits i amb gent al camp, que és el que agrada als jugadors també.
Els resultats d'aquesta jornada ens han portat a un, bueno, un quadriple empat entre quatre equips en el tercer lloc de la classificació, és a dir, el Batea és líder i campió, el Fritz és segon amb 58 i després de 4 punts hi som Perelló, Aldeana, Santa Bàrbara i l'Ametlla de Mar. Suposo que entre aquests 4 més el Fritz, ara sí que no hi ha dubte que es troba l'equip que jugarà la promoció, no? i, en tot cas, pues els enfrontaments directes marcaren una mica el futur proper.
Sí, diguem, la cosa està molt renyida, no? Crec que els calendaris de tots els equips són difícils. Nosaltres ens queda un partit clau, que és aquí a casa contra el Flix. Hem de deixar-nos de la pell. És una final absoluta en la qual nosaltres crec que tenim l'última oportunitat d'enganxar-nos en aquesta segona posició. Haurem de donar-ho tot al camp, haurem d'intentar competir per a poder aconseguir que aquests tres punts es quedin aquí a la cala, que seria un final molt maco, perquè això ens portaria a les dues darreres jornades a estar en disposicions d'aquesta plaça d'ascens. El Flix està molt fort, té una plantilla molt equilibrada, són molt, molt d'usos. Bueno, haurem de competir. Sé que els meus jugadors més que mai tenen ganes de donar la campanada i de veritat que la prepararem la setmana al 200% per al dissabte o el diumenge, el diumenge o el dilluns, que encara no sabem quan jugarem puguem assolir el resultat positiu.
De cara al pròxim cap de setmana, tenim com a rival el Flix precisament, l'objectiu pues que aquests quatre punts es quedin en un punt sol i en tot cas intentar millorar el col·laboratge a favor nostre, no?
Sí, seria important. Me sembla que el resultat d'allà va ser de 1-0 a favor d'ells, per tant, important igualar o superar...
2-1, crec, eh?
2-1, sí. No recordo bé.
2-1.
Intentar... Sí, 2-1, sí, ara ho veig aquí. Intentar guanyar, igualar l'average o guanyar-lo seria molt important, tenir gol average a favor de cada possible empat a final de temporada, però bueno, Flix té que venir aquí a casa, rep a la Sénia i l'últim partit el juga al camp de l'Aldeana, val? Per tant, no tot està dit. L'Aldeana també té un calendari complicat, el Perelló té un calendari complicat i nosaltres evidentment tenim un calendari complicat. Això no es decidirà fins a l'últim moment. Mentre hi hagin opcions, nosaltres hem de anar a buscar-les al 200% i a veure si sona la flauta i ens permet aconseguir aquest somiat segon lloc que dona dret a la promoció d'ascens.
Com és el Flix? És a dir, quin rival és? És a dir, podem tindre de referència el partit de la primera volta que van jugar al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre, que es va jugar a Móra d'Ebre i on es va perdre per 2-1. Quin equip mos hem d'esperar?
Bueno, és un equip molt rocós, és un equip semblant a altres, perquè no té un golejador clar, els gols se'l reparteixen diferents jugadors... però sobretot les característiques que té és que és un equip molt veterà, molt experimentat, molt ben plantat al terreny de joc, que defensa el límit del reglament amb molta força en totes les posicions, que lluita totes les pilotes dividides, bueno, un equip molt ben plantat al terreny de joc. Costa molt fer els gols, és dels equips menys golejats de la categoria, i de ben segur que serà un os a batre en aquest partit que tenim aquí al camp de la Cala. Però de veritat que ho intentarem de totes.
Doncs Marc, moltíssimes gràcies. Tot i l'empat, com tu dius, ens dona un pèl de vida. Aquest bagatge de 4 punts sobre 21 és un bagatge molt negatiu, però en tot i això encara tenim opcions, sobretot si es guanya aquest cap de setmana que ve al Flix. Si es perd, evidentment que ens desapareixeran totes les opcions, però si es guanya encara estarem allà dins lluitant, entenem, fins a l'últim partit de Lliga, que pel que veiem, si es produeix la victòria a Calera, pues, pràcticament fins a l'últim sospir de l'última jornada, aquí hi haurà Lliga, no?
A veure si podem donar aquesta il·lusió tant a l'afició com a l'equip. Penso que hem estat allà durant tota la temporada i ens queda un últim esforç, guanyar aquí a casa i intentar afrontar les dues últimes jornades amb la màxima il·lusió possible. No obstant, si tenim en compte d'on venim, penso jo que hem assolit ja una bona temporada, una bona campanya, Això no ens ha de retreure, no ens ha de treure l'ambició de seguir endavant fins a l'últim sospir. I això sí, felicitar els jugadors per com han recuperat aquesta dinàmica negativa a la que havíem entrat i que això continuï, que això ara a partir d'aquí només pot anar cap amunt.
Marc, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Definitiu, doncs, poder guanyar el pròxim diumenge al matí per nosaltres i perquè nosaltres guanyem també en bé de Perelló, Santa Bàrbara o fins i tot també l'Aldeana, donat que si guanya el Flitch, si ens guanya el Flitch, a nosaltres com a mínim ja ens descarta perquè es posaria a 7 punts i quedarien només 6 partits en joc. Per tant, si guanya el Flitch també, mantindria els 4 punts com a mínim sobre la resta dels altres 3, amb la qual cosa importantíssim que la Cala guanyi diumenge al Flitch i així s'ajuntaria tot i estaríem tots pues, pràcticament amb, bueno, depenent del que fessin, pues, però nosaltres la Cala estaria a un punt de diferència. Partits previstos: Móra la Nova, Corbera d'Ebre, Campredó, Jesús i Maria B. Atenció, la Sénia, Perelló, dissabte a les 6 de la tarda. L'Ametlla de Mar Flitch, diumenge a les 12. Aldeana Olímpic Móra d'Ebre, diumenge a les 12 del matí també. Deltebre Vilalba, Ginestar Roquetenc, Horta de Sant Joan Batea i Escobé Santa Bàrbara, diumenge a les 6 de la tarda. No hi ha partit fàcil. Per exemple, estem parlant de dalt, però baix hi ha equips que estan lluitant per eludir el descens i equips que seran jutges. L'Escobé, per exemple, esta setmana juguen lo Santa Bàrbara, però tant Escobé com Horta de Sant Joan han de jugar els seus respectius partits en rivals de la zona de dalt, perquè a la Cala, per exemple, li fa falta jugar contra el Flitch, el Roquetenc i el Corbera d'Ebre. Però és que al Flitch falta jugar contra la Cala, contra la Sénia i contra l'Aldeana. I a l'Aldeana li fa falta jugar contra l'Olímpic, contra el Perelló i contra el Flitch. I al Perelló li fa falta jugar contra la Sénia, contra l'Aldea i contra l'Horta de Sant Joan, que segurament estarà lluitant per eludir el descens. I al Santa Bàrbara li tocarà jugar encara, primer, aquest diumenge, contra l'Escobé, lluitant per eludir el descens, Deltebre, lluitant per eludir el descens, i el Batea, que poca broma, perquè és el campió i és el líder de la competició. Sí que és veritat que està que ja no es juga res, perquè ja ho té tot fet, però han vist aquesta setmana com es carregava 4-3 a l'Aldeana. Per tant, importantíssim el partit de diumenge al migdia, a les 12, davant del Flitch, amb dinàmiques també molt diferents. La Cala ha guanyat 4 de 21 punts en els últims 7 partits. Si parlem dels 9 últims partits, ha guanyat 10 de 27, s'arregla una mica més. Però estem parlant de 3 victòries, un empat i 5 derrotes en els últims 9 partits. Si parlem del Flitch, les expectatives, o en aquest cas les xifres són molt més bones. En els últims 7 partits, perdó, en els últims 9 partits, 7 victòries i 2 empats. Per tant, 23 de 27 punts. Mentre la Cala n'ha sumat 10, el Flitch n'ha sumat 23. I si ho extrapolem als últims 22 partits, penseu que 15 victòries, 6 empats i només una derrota. Han sumat 51 de 66 punts possibles. Per tant, és l'equip que està més en forma de la categoria. Però, recordem, diumenge s'ha de guanyar com sigui. El partit, com hem dit, a les 12 del migdia diumenge. I fins aquí l'empat a 0 de la Cala al camp del Perelló en aquest derbi. Un dels dos derbis que es jugava. Tindrem dimecres més informació sobre l'altre derbi, el que es jugava aquí la Cala entre els veterans de la Cala i el Perelló, amb una magnífica victòria dels caleros per 3-0, que ja els han superat a la classificació. Per tant, com us diem, posem punt i final al nostre programa d'avui ja. Hem escoltat a Marc Vilabrú, hem parlat d'aquest empat a zero, al camp del Perelló de la Cala. Aquestes opcions les hem enumerat totes, hem mirat estadístiques, hem mirat tot el que havíem de mirar, però, en definitiva, més enllà de xifres, estadístiques i números, el que hem de fer el diumenge és guanyar el Fritz. I es torna a obrir un ampli ventall de possibilitats de que els caleros puguin jugar la promoció d'ascens. Si és així, en parlarem, si no, pues la veritat és que caldrà plegar veles i pensar en una altra temporada i felicitar a tothom perquè aquesta ha estat una magnífica temporada. Res més, una abraçada molt cordial, salutacions d'un servidor, Francesc Callau. Ens veiem demà parlant de futbol base. Adéu-siau.
L'esport al nostre poble, amb Francesc Callau.